Radio Astel. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
I quin plaer tornar-la a saludar. Maria Voronkova, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com
estàs? Vinc amb ganes, amb energia.
Ui, que
vinc...
bé.
Sí, uau, uau, sí. Vinc entusiasmada avui.
Millor.
Sí, és un tema que em ve de gust,
sí?
I a més tu hi tens molt a dir.
Ai,
Déu
meu.
I estic com contenta.
Ara la liarem.
Sí, segurament. Sí, sí, jo també la culpa és meva per confiar, cegament. Però bueno, aquí estem, aquí estem.
Molt bé.
Et dono la paraula així obertament perquè estic com molt loca.
Va, de què parlem avui?
Doncs mira, seguirem una mica amb la cartellera d'òpera,
sí?
Vale? Perquè ja vam començar la setmana passada parlant del que estan fent a Sabadell,
sí.
I avui parlem del que estan fent a Barcelona, i és un Ballo in Màscara de Giuseppe Verdi, i he de dir als nostres oients que jo encara no l'he vist, però l'he portada perquè tu sí que l'has vist.
Sí.
I a més m'ho has dit, Maria, sí, ja l'he vist.
Sí.
I dic, vale, he de parlar d'això.
Yes.
He de parlar d'això immediatament, perquè he pensat que millor que el meu partner Eric Grime aquí per fer de topo i explicar-me tot el que hi ha, i sí, espoilorejar-me una mica, i també per motivar la gent a anar-ho a veure.
Sí.
Així que qui no l'hagi vist, els li explicarem tots els motius pels quals ha d'anar, i aquells que l'hagin vist, mira, podran contestar opinions amb tu. Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Vinga, doncs, comencem. És que és meravellós.
És meravellós.
És que a mi, mira, saps que jo no l'he vist mai en viu i en directe?
No?
No. L'he vist en vídeo, evidentment, he llegit el libreto mil vegades, o sigui, la conec molt musicalment també, però no l'he vist encara.
És uau.
Així que tinc unes ganes.
Tu em veus allà al Liceu fent el que feia ara aquí a l'estudi, fer així amb la cama?
Efectivament.
Doncs sí.
Sí, ja ens coneixeu una miqueta.
Doncs sí. Hauria estat el senyor del meu costat, de mi fins...
O content, escolta'm, l'òpera no és per... Ah, sí, que bonito, espera, no, déjame el monóculo, això ja s'ha acabat.
Pobre senyor, que no sé ni qui és ni com es diu, t'he de dir que ens ho vam passar molt bé.
Ah, amigo.
Ens vam passar molt bé, vam estar comentant la jugada i ens va...
Ai, per favor,
érem dos
sí.
disfrutones.
Ai, ja et veig comentant-ho tot.
Érem
Ai,
dos
mira que maco això,
sí.
mira quin agut,
no
mira que maco.
No ens coneixíem de res,
Oh, meravellós, és que l'òpera uneix a la gent.
Iau.
L'òpera uneix a la gent.
Sí.
Bueno, Joan, primera pregunta fonamental.
Sí.
Què t'ha semblat? T'ha agradat? No t'ha agradat? Què t'ha semblat?
Val.
Així, a trets generals, explica'm.
Som-hi, a trets generals, jo sóc dels que crec que s'ha d'anar a l'òpera una mica estudiat.
Correcte,
val?
Ho hem comentat diverses vegades.
Sí,
estudiat sense passar-se, ojo,
No.
Amb escoltar-se
no.
un episodi sobre aquesta òpera en
Clar.
Concret o llegir-se una sinopsi,
sí,
i ja prou,
sí, sí.
Eh?
Ah, exacte, amb això ja està. És a dir, a mi quan em van dir, Joan, que aniràs a veure un Ballo in Màscara,
sí.
vaig pensar, tu què és?
Clar.
No? Per tant, Sant Google... No?
I tant.
Vaig volejar una mica, vaig mirar el que era, vaig veure que era Verdi, vaig pensar, l'òpera verdiana està molt bé, això, no?
Sí.
I vaig pensar, és Verdi, però a mi em sona molt poc, això.
Correcte.
No tinc ni idea què vaig a veure, aviam si és de les primeres coses que va fer, i
que
és com
va,
una opereta
res,
i tal.
No, això està fet
després de Rigoletto, per
Totalment.
Exemple, que és una burrada.
És que saps què passa? Que va haver-hi una època on Verdi estava treballant a muerte,
sí.
i tenia pràcticament 20 títols.
Roda,
clar, amb la qual no és que sigui una òpera major o menor, o sigui més o menys famosa, és que en té tantes...
Sí, és així. Em va encantar, vaig flipar.
Uau.
Però flipar.
Flipar d'al·lucinante o flipar de... Oh, qué bonito, me gusta mucho.
De tot.
Toma, ja. Respectadors, hi hem d'anar. Bueno, jo hi vaig
si
aquest dissabte, ja us ho dic ara. O sigui,
si us plau.
Moro de ganes.
Per dir aquí esgranarem,
Sí, clar.
Però
vas disfrutar,
sí.
et vas emocionar...
Molt.
Sí?
La història...
És que la història és molt guapa, Sadi.
Sí.
Sí, i en parlarem
molt...
És molt
dramàtica i té un puntet, que això és molt verdià, trobo jo, per això m'agrada tant Verdi, té un puntet divertit.
Tota Saps què li diuen al Don Giovanni de Verdi? Per
ah,
què?
Sí?
Perquè Don Giovanni té aquest punt que és un drama absolut, muertos que salen de los infiernos...
És una història dramàtica,
Però rius.
Però rius.
Rius.
Sí.
Perquè hi ha el criat allà liant la parda,
ah,
hi ha l'ús de faldir... Doncs això li passa també una mica a un Ballo in Màscara, que és un dramón.
Sí. És un dramón.
Desenganyem-nos, és un dramón colossal.
Sí.
Però rius.
Però rius.
I està molt
O tens el somriure. Nivell de cantants, vull dir...
Brutal,
Estratosfera. l'estratosfera. Jo no havia vist en directe, parlo, no havia vist en directe una qualitat vocal tan bèstia.
Que guai.
Tan bèstia, amb una soprano tapant per complet la música, que és com...
Quina potència.
Com ho fas, això?
Bueno. Bueno, sí. Això em recorda que hem parlat de tenors, ens tocarà un dia parlar de sopranos,
sí,
i de mezzos,
sisplau,
i de contralts, perquè déu-n'hi-do, són unes
fucking
heroïnes.
Sí.
Dèiem, el tenor és sobrenatural, però és que el que fan les sopranos.
Sí, 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 sí. I una escena molt xula.
De l'escena en parlarem més endavant.
Val.
Si et sembla bé.
Val.
Si et sembla bé.
Sí, perquè és molt curiós.
Sí, ja m'ho suposo.
És molt curiós.
És que ja m'ho suposo, ja m'ho suposo. És que just anava a comentar això.
Val.
Perquè el que jo vull... Sobretot, o sigui, jo estic molt emocionada d'aquesta producció i així estic com energètica, sí, i amb moltes ganes, perquè aquesta producció, la que estan fent ara, és que és un clàssic. Mm. Però no em refereixo a un clàssic, és el que se lleva haciendo desde los 80. No, per mi és que és una posada en escena imprescindible, ¿vale?
Sí.
Imprescindible dels nostres temps.
Ara.
Que això és poc dir poc, ¿vale? Perquè és la posada en escena pòstuma d'un director britànic que jo sóc fan, no. O sigui, per mi és referent, ¿vale?
Mm.
Referent indiscutible, me lo he comido con patatas, lo he visto 20 veces, és molt guai. És un director britànic, es diu Graham Vick, i bàsicament és un dels directors d'escena d'òpera més rellevants de, dels últims 100 anys.
Veus, això no tenia ni idea. Jo.
Clar, clar, clar. Per mi això sempre és superemocionant,
clar,
saps? No, perquè és, que bien, puedo verla,
sí,
i
sí,
puedo
clar,
verla,
clar,
i ai, sentir-la. I perquè és un referent, perquè aquest senyor va ser un super renovador i revisionista.
Sí.
Amb la qual té un toc com super experimental, super contemporani, però té una cosa que altres no tenen tant. I és un respecte pràcticament, vamos, culto, a nivell culto, de la intenció dramàtica de l'obra, del context en què se va escriure, en què volia aconseguir el compositor, què volien fer els llibretistes. I sí, dius, aparentment ho trenca tot, però no és cert, perquè no et perds ni un microdetall a nivell emocional, sentimental o d'història, i per mi és la clau de com fer òpera a dia d'avui.
I absolutament simbòlic.
És que és, clar, és que és el combo breaker de l'òpera del segle XXI.
Sí.
Et suggereixo a través d'un imaginari completament contemporani, però respectant 100% una història que potser té 200 anys.
Clar.
I per mi aquest senyor és... Bueno, me gusta un poco, se nota?
Sí, no, no.
Graham Vick, se nota?
És una meravella.
I a més, la posada en escena de tot això també té una història una mica dramàtica al darrere, i és que és del 2021, o sigui, és que fa quatre dies. Però resulta ser que Vic l'estava preparant per estrenar-la al Teatro Regio de Parma, pel Festival Verdi, però amb només 67 anys i ja 2 mesos de l'estrena, mor.
No.
Sí, per complicacions de la Covid. Així que mentre ella estava ultimant els detalls de la producció, pues mira, no va poder ni veure-la en escena.
Sí,
i la va finalitzar el seu ajudant, amic i deixeble, Jacob Ospirey, que a mi lo del discípulo es que... Buah, me imagino a mi, digo que...
T'imagines?
Muero, no, me da un algo, no, buah, és molt guai, molt guai. I dit tot això, crec que és un imprescindible, és història de la posada en escena, que en parlem poc, però
sí,
és que és fonamental. No tindríem òpera amb la força que la tenim si no hi hagués unes mentes pensantes ahir portant-la a dia d'avui, fent, incorporant tot lo nou, respectant tot lo antic, i a més tothom diu que fa molt bona pinta, i tu m'acabes de dir que és lo más...
Sí.
Així que no us la, és que no us la perdeu,
no,
és que és història de l'òpera,
flipareu,
no us la perdeu. És que ja l'obertura ja per mi... És que és Verdi, és que com
que...
és el paio, eh?
Sí, a mi em diran el que voldran...
Ja t'estaran enganxant aquí, eh?
Sí, em diran el que voldran, que els catalans són wagnerians i no sé què, i no sé quantos. Vam dir que un dia em faríem un programa d'això, però jo
buscant...
sóc absolutament verdià.
Fixa't que jo estic buscant que ens vinguin a explicar una mica de d'on ve tot això. I no sé si potser és generacional, perquè tu i jo som d'òpera italiana full.
Sí, 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 jo sóc
full,
molt
full,
verdià
full.
I molt puiginià.
Clar, és que, bueno...
Em reconec així, no sé.
Sí,
són dins, i suposo que molt, precisament pel que comentàvem a l'inici, perquè tot i els fets dramàtics que expliquen les seves històries, sempre hi ha un punt...
Ja.
Esteu escoltant aquesta cançó de fons, no?
Sí.
Sempre juga amb tu. aquest pum, 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 no?
Home, sempre, que... dir sempre és una mica agosarat perquè l'òpera italiana és extensíssima, però sí. I no, no pot ser també que a part de la grandiloquència hi ha una cosa com petita i sentimental
sí,
que ens atrapa?
Sí, absolutament.
I crec que Wagner no és, o sea, pequeñito no és.
No.
No, 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 no. Comete ahí 6 hores, què clar. Tal, com lo lleves?
Wow.
Clar. Bueno, va, centrem-nos que ens perdem. Un
va.
Dia hem de parlar de Wagner, eh?
Sisplau.
Perquè això no pot ser. Què et va semblar, ara sí, la posada en escena? Què quieres que te diga? Lo que m'interessa. M'interessa el tema.
Bèstia.
Háblame.
Val, com que jo no he parlat mai del que he vist a l'òpera,
sí.
Ja t'ho preguntaré des d'un inici. Fins a quin punt és spoiler?
Jo faré spoilers, eh? Jo
sí?
Explicaré ara tot
sí,
el que...
Sí, tiro, eh?
Sí, sí. Sí que,
no, mira, no, per començar no hi ha
cap... No ho veig problemàtic, perquè mira, més és que tu entres a la web del Liceu i ja veus les fotos, les imatges,
exacte.
Ja vídeos...
Primera, no passa res, perquè tal qual entres al Liceu, uh-huh. L'escenari el veus.
Sí, sí.
Està amb tele obert.
Sí.
Cosa que a mi em va meravellar.
És molt bé, això.
I dius,
sí, sí.
Amb tele obert? No del tot. No del tot.
Sé que hi ha pantalles, sé que hi ha dos nivells,
perquè
sé que hi ha...
Hi ha un...
sé coses, eh? Sé coses.
Hi ha un taló, quan entres uh-huh. I veus l'escenari, dius, ui, què hi ha allà? Hi ha un taló amb transparència.
Molt bé.
Que això és molt xulo.
Que això és recuperar els clàssics,
exacte.
És el que dèiem. És que com ho sap
fer
aquest senyor? És que
i per què hi ha un taló amb transparència? Crec jo, sota la meva humil opinió, eh? Per què hi ha un taló amb transparència o inclús dos talons amb transparència?
Aviam.
Perquè juguen amb els aparts.
Clar.
Amb aquests talons. I això és molt xulo. Molt xulo de veure. Rere aquests talons que hi veiem? Primer veiem un sarcòfag, una espècie de sarcòfag de fusta,
vale.
Molt gran,
vale.
Amb un àngel.
Sí, sí.
Això amb la figura d'un àngel.
Sí, sí, sí.
Val? Això jo crec que ens indica, de bones a primeres, cap on anirà la història.
Home, clar.
I allò hi és allà, tota l'òpera.
Per això deia, spoiler no és, perquè...
No.
De fet,
no.
Tota aquesta història està basada en fets reals. O sigui que
sí,
no,
sí, sí.
No, mucho spoiler
així.
No hay, com acaba mucho... Titanic. No, se hunde el barco. Sí, ja.
Bàsicament.
Ja lo sé.
Bàsicament.
Sí.
No, i com que la cosa també va de premonicions...
Totalment.
Doncs tot et va portant cap a una sola premonició, que és el que acaba passant, evidentment.
O sigui, és supersuggestiu,
molt,
et va portar, et
molt.
Va embolcallant, acompanya molt bé el que el Verdi ens vol explicar,
et porta totalment...
el que som ens vol dir...
Sí, et porta totalment allà, on vol, en cada precís moment. Només amb un sarcòfag i una mena de pantalla al fons de l'escenari, mm-hmm. Molt gran...
Sí, és una pantalla de... semicircular,
sí,
oi?
Sí, ens hem d'imaginar
sí,
ovalada.
Sí, a més és practicable.
Ah, exacte. Mm. I gairebé al final de la pantalla, una línia negra,
mm-hmm.
Que no és una línia negra, és que hi ha un buit allà.
Clar,
i em
que
dius,
seu,
què
això?
Passa en aquell buit?
És que
i apareix tot el cor.
És que és molt seu, això. I és brutal.
I és preciós.
És brutal.
És
perquè
preciós.
No només... Quan ell converteix el cor, no només en un personatge més,
uh-huh.
Sinó en l'escenografia vivent del que estem veient,
sí.
Em sembla una de les genialitats d'aquest
sí,
home.
Sí, sí, sí. Sí,
és,
sí.
És, bueno,
per
és,
cert,
és
que jo crec que aquesta obra, torno a dir, tot i la seva història dramàtica, té un punt de vodevil.
Clar.
I això t'hi porta també un joc de portes.
Ah.
Hi ha un joc de portes.
Vale, mira, això no ho sabia, això no m'ho esperava. Vale, ja... Ai, mira, estic emocionada.
I un joc de portes molt xulo, també.
Ok.
I cop, ui! Però no hi havia una pantalla aquí.
Ara ja no.
Doncs ara ja no. Ja
veig que t'ha agradat i t'ha agradat fort, no?
M'ha agradat molt fort.
Ok.
Sí.
Tingueu en compte que no és una escenografia monumental, eh? Vic no treballa des del
classicisme.
No. No és un neoclassicisme reinterpretat, sinó que és una cosa molt simple.
No és allò recarregat, no.
És molt simbòlic.
És joc de portes, joc de cadires i una pantalla i un sarcòfag.
Sí, sí, no,
punt.
Jo ho dic perquè la gent digui, això deu ser molt simple. No.
No.
Això és molt recarregat? No. Sí, és que aquest senyor és un geni en trobar el punt just.
Fixeu-vos si no hi ha simplicitat en tot plegat,
mm-hmm.
Que jo crec que una de les parts més importants respecte a escenografia, una de les parts més importants de portar escena amb això i que hi hagi només aquests elements és la llum.
És que
la llum et transporta on ell vol.
Aquí està el tema. Explicava el seu ajudant justament això, que el punt important de tota l'obra, el fil conductor, el tot, era la llum.
Mira.
Però també, perquè parlem de conspiracions, parlem de bruixeria, parlem de grans palaus, parlem
sí,
de boscos,
sí.
La llum
és que
o la falta de llum ho és
portant,
tot.
M'estàs portant tu ara, eh?
Oh, claro.
Perquè, clar... ¿Por
qué no?
No esperem tampoc llargs vestits d'òpera, etc.
No.
Està cap aquí, això, eh?
Sí, clar.
Van de militars, diguem-ne.
És que és un revisionista, aquest home. Ja. Jo crec que ho he dit, no?
Sí.
És un senyor bastant... O sigui, ho porta tot una mica al segle XXI,
sí.
Ho aterra tot una mica,
sí.
però no de forma gratuïta. I crec que estem d'acord.
Sí, absolutament.
Clar, però perquè per ell la dramatúrgia és clau.
Per entendre'ns. I que s'entengui, no m'estic fotent amb ells, sinó simplement per entendre'ns. No és la Fura dels Baus.
No, és clar. No, perquè la Fura no és que sigui revisionista, és que la Fura proposa noves versions.
Ah, exacte.
No és una voy a revisionar esto hacia donde me lleva.
Vull dir que quan dic banda militar...
Ho trenco tot i ho faig nou.
Exacte.
No, Vic el que fa és... Què m'està dient?
Transporto...
Què em diuen Verdi, què em diuen Somma, què volen explicar?
Ara.
Doncs ho porto a dia d'avui,
sí.
Tal i com jo ho imagino.
Sí, sí,
que a més
sí,
ell
sí,
és
sí,
com
sí.
Molt honest de... Esto es lo que me he imaginado yo, que si no te gusta no pasa nada. No pasa nada. Molt guai. Ai, mira...
És impossible que no agradi. Mira,
molt impossible, et sorprendries, eh?
Sí? Jo crec que és... Això no m'ha passat mai a mi.
Lo de les abutxeos,
No. Això no m'ha passat mai a mi, amb cap òpera que hagi vist en directe. Però a mi em diuen demà, Joan, anem al Liceu a veure aquesta obra i torno.
Sí, eh?
Sí.
Repetiries?
Sí.
Que guai.
Tinc claríssim.
Mare meva.
Amb aquest muntatge, eh?
Joan, tu te n'adones que hem d'anar junts en algun moment?
Sí, sisplau.
I després fer el safareig aquí,
sí.
Com Déu mana?
Sí,
home,
sí,
no
sí,
pot
sí,
ser
sí,
això,
sí.
No pot ser, hem d'anar junts.
Serà.
Bueno, posem el públic una mica en context,
som-hi.
En situació... Vale, perquè jo crec que per entendre tot això que estem dient, que és molt important, perquè
per cert,
deia...
Perdó.
Digue'm.
És que com que m'has transportat, no vull deixar de dir-ho.
No, sisplau.
Si aneu, que heu d'anar, no us perdeu la imatge de, o tota l'escena de la bruixeria.
Home, no se la poden perdre. És lo más. És lo... Bueno. Verdi haciendo cosas sobrenaturales.
El que passa allà és... Tampoc em foto amb ells. És perquè tinguem tots una imatge clara al cap. A mi hi ha un tipus de circ que em va captivar, tot i que està molt criticat. Totalment respectable, però a mi em va captivar, que és el Cirque du Soleil. Traspassa el que fa el Cirque du Soleil.
Ok. Tengo miedo y ilusión a la vez. Sí, perquè la música és completament aterradora. És brutal.
Sí.
Musicalment és terror puro. És... Bueno, buah,
doncs imagina tu.
Buah, quantes ganes. Bueno, va. que estic contenta aquí, emocionada, com la niña esperando a los reyes. És una mica...
És que jo crec que fliparàs.
Bueno...
De fet,
digues.
Vols que fem un joc?
Ai, vinga.
Quan vas a veure l'òpera?
El dissabte. Sí.
A mi m'agradaria que m'enviessis un àudio. Curtet, eh?
D'acord.
Tan bon punt surtis de veure aquesta òpera.
Tracte fet.
El proper dia...
Sí, perquè tu em vas escriure tan bon punt vas sortir.
Sí.
Vale,
sí.
Fem-ho així.
Molts cors i moltes caretes de cors.
Sí, de plan... Maravilla. Sí, ok.
Aquest àudio... Començarem la propera secció, posant aquest àudio.
Oh, uau, d'acord.
Sí?
Tengo miedo. Vale, sí.
Farem
vinga,
aquest
va,
joc.
A tope, compromís.
No, perquè crec que... Sí, jo ho estic explicant ara. És una pena que no t'hagués enviat un àudio. Perquè
clar.
Ho estic explicant ara, però la sensació justa amb la que surts...
Sí.
Clar, allò es va diluint, vulguis o no, amb el pas dels dies.
Sí.
Però farem aquest joc.
Vinga.
Ve molt de gust.
Ok, esperem que m'agradi. Imagina't ara que no m'agrada. Mira, Joan, jo no entenc res, no sé qui és bé.
Ja, mierda. Sí, no, és que no et passarà.
És que sóc massa fan de tot el que envolta tota aquesta història.
No et passarà.
Vinga, va, us poso una miqueta en context, perquè jo crec que per entendre tot això del que estem parlant és important conèixer no només l'obra en si, l'argument, que sí, però tota la història que embolcalla la composició, tot el que embolcalla també la vida de Verdi i tot el que va anar passant perquè aquesta obra veiés el llum. El que deia... Forma part d'un lloc superprolífic de la carrera de Verdi. Ell mateix li deia que eren temps de galera, de remar, que estava tot el dia corrant. I és el que dèiem abans, no? Tot i no ser un títol així tan bèstia com Traviata, com Rigoletto, estem parlant d'un Verdi supermadur i superprolífic. Així que estem davant d'una composició tremenda.
Sí.
Com podeu escoltar, té una orquestració brutal i per mi és un altre exemple de com Verdi posava la música al servei de la trama, que per mi en això és on era un absolut gen, no?
Sí.
Així que què tenim? Doncs tenim amors prohibits, com tenien a la Traviata, temazo,
sí.
Que se le da de conya a Verdi.
Sí.
Tenim moments sobrenaturals, aquest moment de la bruixa que tu deies, com els que podem trobar doncs, en Trovatore o en Macbeth, que se li donen tan bé i que són tan foscos. També tenim conspiracions, assassinats, com a Rigoletto, trama política i... tenim, per suposat, els meravellosos cors verdians, que recordem, era la meva professió somiada de petita, que era ser un coro verdiano.
Exacte.
Així que jo crec que en aquesta obra ho tenim absolutament tot. I, a més, ho tenim en un moment on Verdi és el capo del panorama i un compositor absolutament incontestable, madur, exitós, i el que és per mi molt més important, sap perfectament com connectar amb el seu públic. I això és vàlid el dia de la seva estrena i encara és vàlid avui. Benedicto, Benedicto, ai, mira, jo penso que per entendre aquesta capacitat de connexió que dic, que per mi és una mica la clau de l'èxit de Verdi, no et genera com una empatia de dir ¡ah! ¡Conecto contigo!
Absolutament.
I tengo miedo, i me río, i lloro.
Sí. Passes per molts moments, amb aquesta obra.
Sí,
per
però
molts,
I és molt capaç, Verdi, com d'agafar-te el cor, estrenya'l i dir vas a hacer lo que yo quiera, manipulación.
Perquè t'hi transporta.
Sí, sí, però jo crec que això no és gens gratuït i crec que s'ha d'entendre la seva vida, perquè és veritat que el Verdi que ens ha arribat ara és el grande, el grandíssim, el compositor referent de l'òpera italiana.
Sí.
Però, a part de Dulce, aquest superstar, no hem d'oblidar que ve d'un lloc absolutament lluny de tota aquesta opulència. Recordem, ja parlàvem quan explicàvem la Traviata, venia d'uns orígens humils, no? Lo següent, o sigui, ell neix en el temps de les guerres napoleòniques i els seus pares no tenen ni per posar plats a taula per tots els fills, O sigui, la cosa és dramàtica.
Imagina't.
Clar. Què passa? Que cosa també molt, molt comuna de l'època. El posen a fer de monaguillo. Però això del monaguillo és un absolut fracàs.
Ai.
Fracàs. És un estudiant pèssim per començar.
Fixa't.
I després amb l'església té una relació terrorífica. Però no només de monaguillo, sinó tota la resta de la seva vida, la seva relació amb les institucions religioses, una caca. Així que la seva vida no estava sent molt còmoda.
I deixa'm-ho dir, tot i l'espiritualitat que crec que reflexa també la seva obra.
Però això és un altre tema.
Té molt,
Això és una... Jo he dit institucions.
Clar, per això ho dic.
Una cosa és l'espiritualitat, una cosa és la creença, una altra cosa és les institucions, evidentment. I què passava? Que semblava que el nano no tenia cap mena de futur ni cap mena de nada, un desastre, un descarriau. Però van veure els pares que s'interessava per la música i s'interessava de forma genuïna, però és que això tampoc no va ser fàcil. Ja et dic, aquella família no tenia ni per posar plats a taula, amb la qual cosa, perquè ell pogués estudiar, l'envien a prendre pel sac de la seva ciutat natal i el traslladen a casa d'un sabater a qui li fa d'aprenent durant alerta 6 hores al dia que combinava amb 4 hores de piano a part de classes de contrapunt, a part de classes de cultura general i dius, bueno, està bé, era jove.
No l'he de la vida.
Però és que de casa del sabater on ell feia classes de música hi havia 5 quilòmetres de peu que feia cada dia.
Compte, O sigui, cada dia 10.
Cada dia 10 fucking quilòmetres aquest home amunt i avall. Clar, aleshores, que jo el que penso és que quan Verdi composa sobre misèria, sobre injustícia, desigualtat, sentiments, emocions, clar, ho fa amb tot el coneixement de causa. I això es nota.
Sí, sí.
I jo crec que per això ens captiva, per això empatitzem tant amb la seva música. Crec jo, Una sensació.
Creus bé.
Sí. Dale. Benedicto,
Vinga, va.
Ara parlem una mica de la història d'aquesta composició, perquè un ball de màscara, tot i no tenir aquest títol que ens suggereix festa i alegria, que la té, però no oblidem que és una història de conspiracions i enveges barrejades amb passions amoroses, polítiques, gelos i un final agradós de mort i perdó.
Sí.
A mi aquesta cosa de muerte y perdón me gusta, va ser shakespeariana, no? L'obra s'estrena a Roma l'any 1859, però la creació va ser un turment molt bèstia per problemes greus, gravíssims, amb la censura.
Fixa't.
Sí, molt greus,
Saps que, és que m'ha captivat molt això que has dit, perquè una de les primeres coses que vaig pensar en sortir de l'òpera és tot això és molt Shakespeare, no?
Sí, sí, sí. I és que té molt a veure. Sí. Ja veuràs que té molt a veure. Val. Sí, sí, sí. Ell, Verdi, rep un encàrrec del Teatre de Nàpols i justament venia... És que mira, com ho has pillat al vol. Venia d'un intent que no va funcionar de fer una òpera sobre el rei Lear de Shakespeare.
Mira'l.
Clar, i allò va quedar al tinter per qüestions que ja en parlarem un altre dia... Mm-hmm. I Verdi estava en un moment on tenia ganes de fer una peça que no anés en la línia de la monumentalitat i l'epicitat, sinó que volia fer, i això són paraules seves, textuals, un drama tranquil, simple i tendre.
Estic d'acord amb tranquil i tendre.
Vale, lo del simple nada, ok. Ok, entesos. Què passa? Doncs que li crida l'atenció una peça francesa que estava tenint un èxit com a obra de teatre i també com a òpera. I aquesta obra era Gustau III, que era una tragèdia d'Eugène Scribe, i Verdi hi va trobar un drama superpotent i ell va considerar que era l'oportunitat per poder-la reduir a les passions més elementals. I tota aquesta història està basada en fets reals, perquè l'obra ens relata la conspiració política i l'assassinat de Gustau III, que era un rei il·lustrat de Suècia, que per les seves reformes, que volien molts dels privilegis de l'aristocràcia, van provocar la conxorxa de diversos nobles que van atemptar contra la seva vida a l'òpera d'Estocolm. Vale? Així que Verdi es fascina amb aquesta història, contracta a Antonio Somma i es posen tots dos a treballar en el text. La feina bàsica era afegir-hi una trama sentimental amb un amor prohibit. D'acord? I, això no està basat en fets reals, vale? Perquè segons els indicis que ens arriben, Gustau era homosexual.
Fixa't.
Així que potser hi havia un amor prohibit, però no un amor prohibit perquè estigués enamorat de la dona del seu amic, sinó igual, no ho sé, teories, aquí queda. Qüestió, al grano, mentre estaven treballant, reben de Nàpoles el primer zasca de censura. I els hi diuen que de reis morts a l'òpera ni parlar-ne. Que Nanai del Paraguai.
Saps a qui li va passar això, també?
A qui? Bueno, a molts. És que era un desastre.
Shakespeare. És que era un Macbeth.
Clar, és que què fas matant reis i reines en escenari? Clar. Estàs dando idees subversives.
Clar, clar, clar.
No, i a més hem d'entendre que estem parlant d'una època superconvulsa, havien atemptat contra Napoleó III. Nada. O sigui, de matar reis ni hablar. Però és que la cosa no va acabar aquí. Perquè tot que ja havien canviat el títol i es van intentar adaptar, el van posar en un altre lloc, vale, pues no serà un rei. És que la censura no tenia prou. Fixa't. Volien eliminar completament la trama política. En plan, no, aquí nadie te quiere matar por... No, no, te quieren matar porque te tienen envidia.
Fixa't.
Com, però escúchame, però esto no tiene sentido. Però és que també volien eliminar el conflicte sentimental. Volien eliminar el tema de l'amor prohibit.
I carga't tota l'òpera, ja.
Sí, 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 aleshores aquest home no estava enamorat de la dona del seu amic, sinó que era la germana del seu amic. Dius, i d'on està el drama? En fin. També volien eliminar l'element sobrenatural. Diuen, no, 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 brujeria no. Brujeria no. No, no, no. Sí, clar, imagina't que es carreguen l'àrea de l'Ulrica. Clar, si no tenim trama política, si no tenim trama amorosa i no tenim trama sobrenatural, de què va l'obra?
De res.
Efectivament, unes senyores que canten random.
Exacte.
Amb la qual o sigui, evidentment el libretista, que era Antonio Somma, va plegar, va dir ni parlar-ne, jo no vull saber res de tot això, i Verdi, ja indignat fins al monyo, va decidir marxar d'allà, incomplir el contracte i guanyar-se una denúncia del teatre.
Uau.
Heavy.
Uau.
Sí, 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 sí. Però, per sort, va oferir tot això a Roma. I a Roma van ser bastant més permissius amb tot això i va poder mantenir moltes de les idees originals del primer libretto. I després d'un exitazo immens a Roma, va ser Verdi qui va denunciar el teatre de Nàpols per danys i prejudicis i va guanyar i va publicar el libretto original.
Badabam.
I ole tu, Verdi, ole tu.
Ara, si anem a la història?
Sí, coneguem aquesta història, veiem com va quedar finalment aquest argument després de tanta censura i tanta anada i tanta vinguda. Dèiem, ja no tenim el rei Gustau, perquè això hem dit que de rei nada, sinó que tenim a Ricardo, que no és ni duque ni nada, és el comte de Warwick. L'acció ja no se situa en el temps contemporani, no se situa a Itàlia, sinó que se l'emporten fora d'Europa, concretament a Amèrica del Nord durant l'ocupació anglesa, i la conspiració política, evidentment, queda reduïda al mínim. Però bueno, diversos elements que es mantenen.
Al Liceu veus que és l'ocupació anglesa, tot i que està traslladada a l'època contemporània? Sí, ho veus.
És que és un...
Com? Ja ho veuràs.
És un crac, és que le quiero, Vic, maldita sea.
Qui no t'he fet spoiler, eh? Vull que ho vegis, això.
I l'àudio que te voy a mandar de 7 hores. Vinga, va, anem amb l'acte 1. Farem bastant reduït per tots aquells que la vulguin veure. El primer que descobrim és que Ricardo, el comte de Warwick, té enemics que estan planejant el seu assassinat. Però el comte no para la més mínima atenció a aquests rumors. Per què? Doncs perquè té el cap completament ocupat amb el ball de màscares que s'està organitzant. I per què té al cap aquest ball? Doncs perquè hi assistirà Amèlia, l'esposa del seu secretari i millor amic, de la qual ell està profundament enamorat, en secret, evidentment. Un altre tema que també ha de discutir amb el seu patge és la sol·licitud d'exili que hi ha contra la bruixa Ulrica. I per solventar aquest tema, Ricardo, que és un home d'acció, decideix anar a visitar-la i veure de què va tota aquesta història, no? Així que anem a la cabana de la bruixa. I allà ens trobem tota una gentada que està demanant consells i remells pels seus mals, pels seus turments, i Ricardo i el seu patge hi han anat disfressat de pescadors. Quina és la... I li fan la consulta. Bruja Ulrica, que m'ha de parar el futur, cuénteme. I la predicció resulta ser tota una profecia. Diu Ulrica, Ricardo, seràs assassinat per la primera persona que t'estrenyi la mà. Però què passa? Que Ricardo un cop més no fa cas. Clar, està enamorat, mal, triste, romàntic. Així que quan sembla que la cosa es relaxa, patapam! Ens trobem allà a la cabana de la bruixa a Amèlia, que és la dona en qüestió que li té el cor i el cap robat. I què demana Amèlia Ulrica? Un remei per oblidar l'amor prohibit, que sí, evidentment, és en Ricardo. Així que els tenim els dos estimant-se en secret, però no poden estar junts.
És meravellós.
Quin és el remei? Doncs la bruixa Ulrica envia la noia a collir unes herbes que estan prop del patíbul i, com Ricardo ho ha vist tot, decideix que és su momento i la segueix per confessar-li els seus sentiments.
T'agraeixo que m'estiguis fent reviure aquesta música en directe.
Ya se siente Ulrica, ya se siente su presencia.
Sí.
Vinga, abans plantem directament a l'acte 2 perquè es produeix la tan desitjada trobada d'aquests dos amants que, alerta, no són amants, només s'estimen en secret i en silenci. És una cosa molt tendra. Així que Amèlia està allà buscant les herbes, però aquí trobes el seu amor secret. Ricardo es declara, evidentment, però ella és un pou de dubtes. Per què? Doncs perquè sí, estima el Ricardo en secret, però també estima el seu marit, que és a sobre, recordem, el millor amic i secretari del comte. Així que, i el poliamor no estava en sofa, Terrible, la decisió de Sofía, un horror. Però tot aquest drama romàntic es veu interromput per l'arribada del tercer en discòrdia, que és Renato, el marit.
És així.
El marit. El marit apareix en escena per advertir Ricardo, una vegada més, que l'atac dels conspiradors sembla imminent i que fugi d'allà ara mateix. Així que tots tres se separen i Renato i Ricardo, es donen la mà per acomiadar-se. Ja veiem la profecia. Ja veiem. Enrica, quanta raó tenies, filla meva.
Sí.
Quina és la qüestió? Que en aquestes apareixen, efectivament, com Renato havia previst, els conspiradors. Però què passa? Que en comptes d'atacar a Ricardo, ataquen a Renato creient que és el comte, perquè l'havien vist declarar-se amb Amèlia. Així que el drama és doble. Atemptat, equivocat i amor secret desvelat. Tot alhora. Així que Renato, atacat i avergonyit, jura venjar-se de Ricardo. I així ens plantem a l'acte 3. Els mals presagis estan més que servits. I alerta spoiler, acaba fatal ara. ¿Vale?
Sí,
muy mal, muy mal. Renato, per la seva banda, decideix matar el comte perquè se sent completament ultratjat. Però què passa amb el comte? Què passa amb Ricardo? Doncs que està completament penedit d'haver-li confessat a Amelia el seu amor, perquè està fet merda per estar enamorat de la dona del seu millor amic.
Pobre Ricardo.
Perquè està mal, això
sí,
està
sí,
mal.
Sí, sí, i ho sap.
Sí, així que mentre estan el Renato allà conspirant per matar-lo, Ricardo decideix enviar el matrimoni a Anglaterra per allunyar-se ell de tots aquests sentiments i, a més, li escriu una carta al seu amic confessant-li tots els seus sentiments i dient-li que ha de posar terra de pel mig perquè no el vol trair i no vol interferir en la felicitat de la parella. I a la fi arribem al final, que és el que dona títol a la nostra obra, el tan desitjat Ball de Màscares. I què ens hi trobem? Doncs, evidentment, tothom enmascarat.
Sí, tot té sentit.
Així que aquí també està perfectament amagat els conspiradors allà ben camuflats per poder atemptar des de l'anonimat.
Sí.
Què passa? Ja tothom sap que han d'atemptar contra Ricardo, però a Ricardo li importa un pepino.
Està preocupat.
Clar. Així que Amelia, atemorida pels rumors, demana un cop més a Ricardo que es protegeixi, que marxi de la festa, que pot ser un perill, però ell ni cas. Ell no ha fet ni cas a ningú i mal fet. Què passa? Renato, sec d'ira i creient que la seva dona l'ha enganyat, badabam! Apunyala el comte.
Bestial viure aquest moment en directe, et juro que... és que m'estan venint els records del que pensava mentre ho veia, eh? Et juro que en aquell moment vaig pensar, jo ara trec una copa del pantaló d'on sigui i es trenca la copa.
És que és molt... Aquest moment és molt bèstia.
Sí.
És l'epítome de l'obra on tenim a Ricardo moribund acceptant el seu tràgic final i fixa't si és bona gent, que perdona els seus conspiradors
sí.
i a més declara públicament que Amelia mai ha estat infidel. I en aquell moment, absolutament corprenedor musicalment, absolutament dramàtic a nivell d'història, en l'últim sospir de Ricardo, Renato, el marit assassí, troba la carta on es confirmen les darreres paraules del seu estimat amic, que ja, pobre, ja heu mort embolcallat de sang i màscares, i tu ja com a espectador estàs en èxtasis.
Sí,
en èxtasis.
Estic d'acord. No estic tan d'acord en que, evidentment, és una obra dramàtica, per tant... Acabar malament, sí. Però no del tot.
Per això deia que al final és agredolç.
Sí.
Perquè hi ha perdó.
No del tot.
La gent se'n penedeix, se n'adona de tot allò.
Sí.
És que és Verdi.
És Verdi.
La mare
és
que l'ha parit Verdi. Eres lo más. Eres lo más.
Molt bèstia. Voldré aquest àudio, Maria.
Per suposat.
Val.
Dissabte a la sortida te l'envio.
Em deixes acabar i tu sabràs millor que ningú...
Home, per suposat.
...com ho feien els monàrquics italians?
Sí, per favor.
Viva Verdi!
Radio Estel